Ràdio Estel.
Sonen les campanes. Voltegen el seu campanar, el nostre campanar, el programa de ràdio del Departament per als Mitjans de Comunicació Social de l'Arquebisbat de Tarragona. Benvinguts, amics i amigues oïdors, a El Campanar. Els saludem en Santi Grimau a la part tècnica i Montse Sabater i un servidor, Didac Bertran, al micròfon. Jo no sé les vegades que s'agafarà l'Evangeli d'aquest diumenge, en la seva segona part, com a tema de reflexió. I la veritat és que està molt justificada l'elecció d'aquesta pàgina programàtica de l'Evangeli de Lluc. Però abans de seguir, escoltem la perícope que marcarà la litúrgia d'aquest diumenge, el tercer diumenge dels temps de durant l'any, dintre del cicle C.
Són molts els qui han emprès la tasca d'escriure un relat dels fets que s'han acomplert entre nosaltres, valent-se del que ens van transmetre els qui des del principi en foren testimonis oculars i després esdevingueren servidors de la paraula. Ara jo, havent-me informat minuciosament de tot des dels orígens, he decidit descriure-t'ho, il·lustre Teòfil, en una narració ordenada perquè constatis la solidesa de l'ensenyament que has rebut. Llavors Jesús, ple del poder de l'Esperit, se'n tornà a Galilea. La seva anomenada es va estendre per tota la regió. Ensenyava a les seves sinagogues i tothom el lloava. I se n'anà a Natzaret, on s'havia criat. El dissabte, com tenia per costum, va entrar a la sinagoga i s'aixecà a llegir. Li donaren el volum del profeta Isaïes. El desplegà i va trobar el passatge on hi ha escrit:
«L'Esperit del Senyor reposa sobre meu, perquè ell m'ha ungit. M'ha enviat a portar la bona nova als pobres, a proclamar als captius la llibertat i als cecs el retorn de la llum, a posar en llibertat als oprimits, a proclamar l'any de gràcia del Senyor».
Després plegà el volum. El retornà a l'ajudant de la sinagoga i es va asseure. Tots els qui eren a la sinagoga tenien els ulls posats en ell. Aleshores, començà dient-los:
«Avui es compleix aquesta escriptura que acabeu d'escoltar».
Per parlar d'aquesta perícope i de les altres lectures de la missa dominical, tenim aquí a la nostra companya Montse Sabater i a mossèn Joan Magí, president de l'Associació Bíblica de Catalunya. Déu vos guard. El micròfon és tot vostre.
El diumenge 27 de gener ens trobem en el tercer diumenge de durant l'any. Mossèn Joan Magí, d'on treuen la llum per augmentar la nostra fe les lectures d'aquest diumenge?
De l'aplec dels creients que busquem més llum, coneixement i solucions a la lectura i exposició dels textos de les Sagrades Escriptures, que ens animen i preguem per experimentar i assaborir l'alegria compartida de l'ensenyament de Déu, que ens parla a tots i per mitjà de tots.
És confortador experimentar l'estreta relació del diví i de l'humà en els aplecs de fe amb la força i la claredat de la paraula de Déu, que ressona en la veu dels qui la llegeixen i l'expliquen.
L'anunci de la paraula de Déu en l'aplec dels creients gaudeix de la comunió amb Déu. Com més ens ajudem en el seu coneixement i vivència, més notarem en el nostre cor la gràcia que transforma. El Papa Benet XVI ens diu: «La interpretació autèntica de la fe comporta certes conseqüències importants en l'activitat pastoral de l'Església». Precisament en aquest sentit, els pares sinodals han recomanat, per exemple, un contacte més assidu entre pastors, teòlegs i exegetes. Convé que les conferències episcopals afavoreixin aquestes reunions per tal de promoure un major servei de comunió en la paraula de Déu. Aquesta cooperació ajudarà a tots a fer millor el seu treball en benefici de tota l'Església. En efecte, situar-se en l'horitzó de l'acció pastoral vol dir, fins i tot per als erudits, considerar el text sagrat en la seva naturalesa pròpia de comunicació que el Senyor ofereix als homes per a la salvació. Per tant, com diu la Constitució Dogmàtica Dei Verbum, es recomana que els exegetes catòlics i altres cultivadors de la sagrada teologia, agrupant diligentment els esforços, cal que sota la vigilància del Magisteri Sagrat, treballin amb mitjans adequats a investigar i exposar el llibre diví, de manera que moltíssims ministres de la paraula de Déu puguin proporcionar en fruit al poble de Déu l'aliment de l'Escriptura, que l'il·lumini l'enteniment, enforteixi les voluntats i encengui els cors de la gent en l'amor de Déu.
Com anima els nostres aplecs de fer el text de la primera lectura?
El llibre de Nehemies ens presenta l'aplec del poble reunit per escoltar la paraula de Déu, on intervenen el sacerdot Esdres, que llegeix, i els levites que van explicant les paraules als homes, dones i criatures que escolten d'una manera festiva. Tothom se sent animat per l'alegria que els levites els van comunicant a fi de viure una diada de comunió sincera, una diada santa, sense plors ni tristeses, una diada dedicada plenament al Senyor.
I la segona lectura?
Sant Pau, en el seu missatge escrit als Corintis, ens anima a experimentar la nostra capacitat de comunió que treu tota la seva força en el mateix Jesucrist, el nostre cap. Ens necessitem tots, com cada membre del nostre cos necessita els altres, amb tota la varietat de funcions, totes importants en la vida de tot el cos. L'extensió de la lectura ens ajuda a la contemplació d'aquesta realitat que se'ns presenta en totes les nostres celebracions de fe.
I com ho arrodoneix tot això el text de l'Evangeli?
La lectura de l'Evangeli de Lluc ens dona dos motius d'alegria. Un el trobem en els quatre primers versets, on ens explica com ho ha fet per escriure el que nosaltres podem ara llegir amb tota garantia. Després, salta el capítol quart i ens presenta Jesús a Natzaret, enmig de l'aplec sinagogal del dissabte, anunciant la bona nova del compliment de les promeses fetes pel profeta Isaías en favor de la llum i de la llibertat per a tots els oprimits.
Moltes gràcies per aquests comentaris. I ara, tot seguit, disposem-nos a escoltar la glossa setmanal del nostre pare i pastor, l'arquebisbe doctor Jaume Pujol Balcells.
Els quatre vents. Un comentari de Monsenyor Jaume Pujol Balcells, arquebisbe metropolità de Tarragona i Primat.
Déu vos guard. Avui vull referir-me a una devoció molt bonica recuperada a Tarragona, la del nen Jesús de Praga. En la passada festa de Crist Rei vaig tenir el goig de participar en l'entronització de la simpàtica imatge en una capella de l'església dels Carmelites Descalços de Tarragona. La història de la relació entre la comunitat carmelitana i la imatge ve de lluny. El 1906, en temps de l'arquebisbe Tomàs Costa Fornaguera, va ser inaugurada al temple una capella que albergava la imatge. I 50 anys més tard, el 1956, va ser coronada de nou pel cardenal Benjamín de Riba i Castro. La necessitat d'una ampliació de l'església va fer que durant molt de temps l'església no comptés amb aquesta capella, avui feliçment restablerta. Entrant pel lateral dret del temple es pot contemplar avui la imatge de Jesús, nen beneint al món. La particular devoció al Sant Nen de Praga va començar a principis del segle XVII. La princesa Polixènia de Lobkowicz va rebre com a regal de la seva mare en el seu matrimoni una bella estàtua del nen diví procedent d'Espanya. L'estàtua era de cera, de 48 centímetres. El nen Jesús està dret, amb la mà dreta aixecada en actitud de beneir, mentre amb l'esquerra sosté un globus daurat que representa la terra. En 1628 havia esclatat la Guerra a Praga i el monestir que hi havia va ser reduït a la màxima pobresa. En aquells dies, la princesa es va presentar a la porta amb la seva estàtua i va dir: «Aquí els porto l'objecte de la meva més gran estima en aquest món. Honoreu i respecteu el nen Jesús i mai no us faltarà el necessari». Des d'aquell moment van ser molts els esdeveniments històrics que va passar a la capital txeca i que van afectar l'església que acollia la imatge, situada en un dels barris més antics, a prop de la catedral. La imatge va ser trencada i llançada a les escombraries, però en restablir-se la pau va ser trobada i els seus braços trencats restaurats. La devoció va transcendir la ciutat de Praga i es va estendre pel món, com havia succeït amb el Sant Nen d'Atocha, venerat a Espanya i Amèrica Llatina, i amb el Sant Nen de Cebu a les Filipines. En tots els casos, s'inspiren en la tendresa que desperta la contemplació de la infància de Jesús, tan present en l'Església i de manera particular entre la comunitat carmelitana, i ens fa reparar en aquelles paraules de Jesús que recullen els evangelis. Si no us feu com un d'aquests nens, no entrareu pas al regne del cel. A l'església de Praga, on és venerada l'antiga imatge, són moltes les persones que cada dia entren per resar-n'hi. Gent de tot el món que han obligat que els diumenges se celebrin misses en francès, anglès i italià, a més de fer-lo en txec. Des del novembre passat, el Temple dels Carmelites Descalços de Tarragona és novament un punt de referència per als devots d'aquesta imatge que presenta Jesús venint al món, a la qual encomano de manera especial que beneixi la nostra arxidiòcesi de Tarragona. Adéu-siau.
El comentari del senyor arquebisbe ens porta a reflexionar que l'esmentada devoció vers el nen Jesús de Praga va tenir el seu origen en una guerra. Malgrat cert personatge hagi dit fa pocs dies que la guerra és quelcom divertit, semblant a jugar amb la PlayStation, el cert és que no té res de divertit. O si no, que els hi preguntin els milions de refugiats que per causa d'aquest flagel hi ha a tot el món. La guerra, malgrat l'opinió del príncep Harry, tercer en la successió a la corona del Regne Unit, és una suma d'horrors. Potser resulta que aquest pobre noi, no se m'acut altre qualificatiu per al príncep Harry, no ha escoltat la cançó del soldadet, dels Manels. Els Manels és un grup de música de Barcelona que canta en català. Les seves cançons mesclen el pop amb música folklòrica. Escoltem-la.
Escolteu la cançó del soldadet que a través d'un ull de bou veu que volen uns falciots. I no és que hi entengui molt el soldadet, però que volin els falciots. Deure voler dir que la terra és a prop. I tan a prop deu ser que baixa el capità, intenta no semblar nerviós mentre acaba la instrucció. Concentreu-vos, soldadets, sigueu prudents i arrapeu-vos a la vida amb les ungles i amb les dents. Ja cobert, els homes resen. Ja cobert, els homes resen. I fa una ment poc convençut el soldadet i acaricia el seu fusell, intentant no pensar en res. Des de proa es van fent grossos els turons. Soldadet, valor, valor, que depèn de gent com tu la sort del món. Però si una bala enemiga creu el vent i em travessa el cervell, planteja el soldadet, les onades m'arrossegaran i mil peixos de colors lluitaran per devorar la meva carn. I és quan pensa jo m'amago, quan no mirin jo. Sempre miren i el vaixell s'està aturant. Les comportes s'han obert i en segons s'inunda el mar de soldats disparant a l'infinit amb un soldadet al mig que carrega mentre insulta l'enemic. I entre bomba i bomba tot li va prou bé, fins que una cau just al costat. Primer es diu sort d'aquest anat, però després sent a l'esquena un dolor estrany i al tocar-se-la li queda tot el braç tallat de sang.
banda. Seu a la sorra i descansa. I mentre arriba el coi de metge el soldadet es tranquil·litza repetint què farà, on anirà, si sobreviu. Aniré a ma mare ben vestit i abans que res li hauré de dir que em perdoni per tractar-la sempre així. Aniré a la Margarida fer-li...
Impressionant, oi? Sortosament no tothom pensa com el príncep Harry. És així, per exemple, en la seva veu, quina impressió en va treure el poeta i rapsoda Marc Freixas.
La mort dels vius. Poema que sorgeix després d'escoltar la cançó del soldadet, dels Manel. He vist una guerra qualsevol dins dels teus ulls. Has plorat per dins, mentre la dona t'esperava a l'altra banda de l'oceà. Els fills se t'adormien als genolls, també t'esperaven. Però no sabien que havies perdut la carn de les cames, ferides i desgastades, en el camí que ja no serà cap retorn a casa. Trepitjaves cossos de sang dels teus germans. Ara són eterns. Et protegeixen mentre dorms. Has vist la guerra dins dels meus ulls. La mort dels vius.
Hem començat el programa d'avui parlant de l'Evangeli de Sant Lluc. Jesús volia iniciar el seu ministeri a Galilea i comença amb una visita al seu poblet de Natzaret. Es reuneix el dissabte amb tota la gent a la sinagoga. Jesús és convidat pel rabí a dir alguna paraula d'edificació als seus paisans i li surt en el rotlle la lectura del profeta Isaïes.
L'esperit del Senyor reposa sobre meu, perquè ell m'ha ungit. M'ha enviat a portar la bona nova als pobres, a proclamar als captius la llibertat i als cecs el retorn de la llum, a posar en llibertat als oprimits, a proclamar l'any de gràcia del Senyor.
Repetim tant aquestes paraules perquè aquesta és la missió de l'Església, com ho va ser per a Jesús. L'Església sent l'imperatiu de Déu. I a propòsit d'això, de parlar d'anuncis, el Sant Pare ha convocat la 47a Jornada Mundial de les Comunicacions Socials. La nostra companya, Montse Sabater, ens porta la notícia.
El papa Benet XVI ha triat com a tema per la 47a Jornada Mundial de les Comunicacions Socials en el context de la celebració de l'any de la fe a les xarxes socials, portals de veritat i de fe, nous espais per a l'evangelització. El missatge del papa Benet XVI per aquesta jornada es va publicar el passat dijous 24 de gener en ocasió de la festa de Sant Francesc de Sales, patró dels periodistes. Cal dir que a Tarragona es va celebrar la diada amb la tradicional Eucaristia a la capella del Palau Episcopal, presidida pel senyor Cabisbe, seguida d'una recepció i un esmorzar de germanor amb un amigable intercanvi d'opinions. Tornant al missatge del papa, aquesta reflexió respon a que un dels reptes actuals més importants és precisament l'evangelització en un ambient cada vegada més digital, en el qual s'han desenvolupat i han adquirit una gran popularitat les xarxes socials, impactant en la comunicació i en les relacions interpersonals. Les inquietuds plantejades davant d'aquesta situació inclouen si la tecnologia pot ajudar els homes a trobar el Crist en la fe, la necessitat de presentar l'Evangeli com a resposta perenne a l'exigència humana de sentit i de fe ha d'emergir i obrir-se camí a través d'internet. La proposta és humanitzar i vitalitzar el món digital per usar internet no com un mitjà d'evangelització, sinó evangelitzar tenint en compte que la vida de l'home modern també s'expressa en la xarxa. La Jornada Mundial de les Comunicacions Socials, l'única establerta des del Concili Vaticà II, es celebra anualment el diumenge anterior a la festa de la Pentecosta, que aquest any serà el 12 de maig del 2013.
El Sant Pare, fidel a l'esperit de l'Evangeli, ens ve a dir que camina i predica als pobres que s'acabarà la seva misèria, perquè jo faré regnar la justícia i l'amor. Camina i digues a tots els oprimits que els arriba el dia de la llibertat. Camina i proclama que ha arribat el dia de la salvació per a tots.
170 años con los niños en las misiones. Este 27 de enero, Jornada de la Infancia Misionera. Con los niños de Europa, acogemos a todos como Jesús. Obras Misionales Pontificias. Colabora.
Aquest diumenge, 27 de gener, celebrem la Jornada de la Infància Misionera. Una obra missional pontifícia que, com tots sabem, es basa en l'animació missionera dels nens i dels seus educadors. La seva finalitat és cooperar en l'evangelització universal mitjançant els nens. Amb motiu d'aquesta diada, us parlarem del que significa per nosaltres, alumnes del Col·legi El Carme, aquesta campanya.
La Infància Missionera és una institució que promou que els nens ajudem a d'altres nens d'arreu del món.
Aquest any, el lema de la Jornada de la Infància Missionera és: amb els nens d'Europa, acollim a tothom com Jesús.
És l'última estació que els nens d'Infància Missionera hem fet pels 5 continents.
Van començar l'any 2009 a Àsia, on havíem de buscar Jesús. Els que volem ser amics seus és el primer pas que hem de fer.
L'any següent, el 2010, va tocar el continent d'Àfrica. Si l'any passat ja havíem buscat a Jesús, ara ens havíem de trobar amb ell, ja que Jesús sempre està a prop nostre.
L'any 2011 vam seguir a Jesús a Oceania. Això és el que van fer els deixebles. I nosaltres, com amics de Jesús, també volem seguir.
L'any passat vam anar a Amèrica, on vam viure l'experiència de parlar de Jesús.
Aquest any, coincidint amb la celebració de l'any de la fe, acabem a Europa i ens comprometem a acollir a tothom com ho fa Jesús.
Hem d'obrir el nostre cor i ser amics de tothom, sense tenir en compte el seu color de pell o raça. Jesús ho feia i nosaltres, com a seguidors seus, també ho hauríem de fer.
És per això que el 27 de gener celebrem el Dia de la Infància Missionera.
Resem pels nens d'arreu del món, els ajudem recollint diners, donem a conèixer el missatge de l'Evangeli i actuem així com a petits missioners.
Perquè és el que som, petits missioners.
Ui, portem una estona parlant i encara no ens hem presentat. Jo sóc el Mateo, tinc 12 anys i faig 6è de primària.
Jo sóc la Júlia, tinc 12 anys i també faig 6è.
Jo em dic Lara, tinc 11 anys i faig 5è.
I jo sóc el Víctor i faig 6è de primària. Els meus companys i jo som alumnes del Col·legi El Carme, que pertany a la congregació de germanes carmelites Tereses de Sant Josep.
Tots quatre formem part del GIM, un grup format per nens i nenes de 4, 5è i 6è de la nostra escola.
S'ha d'explicar que GIM vol dir Grup d'Infància Missionera, perquè això és el que som, petits missioners de la nostra escola.
Ens reunim els divendres cada 15 dies i realitzem moltes activitats tots plegats.
Fem moltes activitats, com prega pels missioners i les persones necessitades, participar en l'activitat de sembradors d'estels.
No hem d'oblidar les sortides. Anem a posar el pessebre a una muntanya on hi ha una ermita. Per exemple, hem anat a Llorito, a Santa Anna de Castellvell.
També anem a l'Onada, un centre de dia, on compartim una tarda amb les persones grans. Xerrem, escoltem, ens fem companyia i ens ho passem tots molt bé.
També fem jocs a la platja, activitats, treballs i diaris a l'aula.
I quan s'acaba el curs, anem a Comarruga de Colònies. Allí fem una convivència de 2 dies.
La veritat és que els grups d'Infància Missionera ens ho passem molt bé. I no oblidem mai que tots som germans i amics de Jesús.
Us animem a tots els nens a participar en els grups d'Infància Missionera. L'Església espera molt de nosaltres, perquè som el seu futur.
Els nens són portadors de la llavor de la fe i no hem de desaprofitar les ocasions per donar a conèixer els seus fruits.
El signe que l'Església dona de la seva missió és precisament aquest: començar per l'evangelització dels pobres, per implantar la justícia, pel remei eficaç als mals que el món pateix. La beata Mare Teresa de Calcuta, sense miracles cridaners, però amb el seu donar-se als més pobres d'entre els pobres, ha estat la major evangelitzadora que ens ha tocat conèixer. Per cert, què en pensaria la Mare Teresa d'aquesta notícia que tot seguit ens porta la nostra companya Montse Sabater?
Les polítiques d'austeritat contra la crisi financera que s'estén pel món semblen estar arribant a límits surrealistes. Així es desprèn, almenys, de la idea del titular de finances del nou govern del Japó, Taro Aso, que va demanar a la gent gran del país que es donin pressa a morir perquè d'aquesta manera l'estat nipó no hagi de pagar la seva atenció mèdica. Déu no vulgui que vostès es vegin obligats a viure quan vulguin morir. Jo em despertaria sentint-me malament sabent que tot el tractament mèdic està pagat pel govern, va dir Aso durant una reunió del Consell Nacional sobre la reforma de la Seguretat Social, segons informa la premsa japonesa. El problema no es resoldrà si vostès no s'afanyen a morir, va reblar. Aso, de 72 anys d'edat i que també exerceix com a viceprimer ministre, es va mostrar personalment en contra de les cures pal·liatives. Jo no necessito aquest tipus d'atenció, va enfatitzar el dirigent en declaracions citades per la premsa local, afegint fins i tot que ha escrit una nota en què instrueix a la seva família per, arribat el moment, no perllongar la seva vida amb tractament mèdic. El ministre va ser una mica més enllà en la seva ofensa quan es va referir als ancians que ja no poden alimentar-se per si mateixos, com la gent del tub. Aquestes declaracions van estar rebudes com un insult en un país amb una sensibilitat especial cap a la gent gran i on gairebé una quarta part dels seus 128 milions d'habitants són majors de 60 anys. No cal dir que després el senyor ministre va demanar disculpes i va dir que no s'havien interpretat bé les seves paraules.
La veritat és que no sé què diria la mare Teresa Calcuta en sentir això. Un servidor, que no té res de sant, diria, i que Déu em perdoni, senyor Aso, i per què vostè, per donar exemple, no es fa l'arakiri? Amb això seguiria els seus propis consells, seguiria una tradició molt del seu país i fins i tot crearia algun lloc de treball, perquè algú hauria de netejar tot. Les campanes ens recorden que el nostre temps per avui s'acaba i ens conviden a acomiadar-nos. Ja que ens trobem en l'any de la fe, ho farem escoltant precisament l'himne d'aquest any, de l'any de la fe. A la seva companyia, amics i amigues oïdors del campanar, els deixem per avui. Si Déu vol, ens retrobarem la propera setmana en aquest mateix punt del dial. Fins aleshores, feliç setmana a tothom. Vos veniu en l'ambient de la història.
Ràdio Estel.